Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions. Benvinguts a una nova edició, la número 73 d'Emblemàtics, el programa d'aquesta casa, IB3 Ràdio, que cada setmana vos acosta la realitat i el paper dels petits establiments comercials de ca nostra. De tot, sens dubte, n'aprenem coses. La tenacitat, la constància, el compromís, la resiliència o la voluntat de servei i de fer poble, entre molts altres valors. En la immensa majoria dels casos, en aquests negocis es produeix relleu generacional, de manera que aquells que s'incorporen continuen el llegat dels pares i dels padrins per continuar, en efecte, el camí. Els temps, això sí, canvien, i els negocis de comerç no tenen altre remei que adaptar-se necessàriament a les noves demandes i als nous ritmes que marca la societat. Sovint ho fan amb una naturalitat tal que pareix que no els costi esforç, però d'esforç, en els establiments emblemàtics, sempre n'hi ha per donar i per regalar. També en el cas dels dos emblemàtics d'avui, Joan.
Així és, Toni, com estàs? Els dos establiments que coneixerem avui han viscut, efectivament, relleu generacional i saben tots dos que han de lluitar cada dia perquè ningú no els regala res. En primer terme, la història del forn Can Caragol de Sineu.
Es va arribar a vendre tabac.
Ah, sí, el meu predí. El meu predí tenien un trosset d'un hortet aquí a dues passes d'aquí. I el meu predí sembrava el tabac, aquella època era l'època de, després de segar, que tothom estava. I sí, el meu predí sembrava el tabac i el picaven. I jo que sempre feien boliquets, jo no sé què feien, ja no me'n record, i sí que venia nerviós. Això devia ser com estripel·lo, no? Però no sabia.
També a Calçats Torres, de Ciutadella, han viscut relleu generacional i han sabut adaptar-se als nous temps, sense renunciar, per això, a la prova pròpia identitat i els productes de tota la vida.
Sabar que va néixer per calçar els peus dels propis pagesos, de la gent que no tenia amb què posar-se dels peus. I en trossos de pell dels animals s'ho cosien i ho duen. I després van començar a posar les gomes dels carros, aprofitaven les gomes i anaven fent. I digui, Sabar que és molt antiga a Menorca. I molt arraigada, perquè aquí tota la vida hi ha gent que tota la seva vida ha anat amb barques. Després ha crescut de cara a tot el món, però a Menorca ha estat una sabata típica de Menorca.
Pa i calçat, els protagonistes del programa d'avui, Toni.
Pa i calçat i sobretot aquelles persones que ens el venen amb el millor somriure dibuixat a la cara. Emblemàtics, benvinguts, començam. En Joan Maura dona fe del seu caràcter metòdic a través dels retrats que prepara setmanalment. Toca escoltar ara el que ha preparat sobre Forn Can Caragol.
Els forns autèntics de llenya representen molt més que una simple eina de cuina. Són un símbol de tradició, paciència i connexió amb els orígens. Pot ser les presses, el menjar preparat i el poc temps del qual disposam, no permeten donar-li el temps que mereix una eina vital com un forn. La immediatesa domina les nostres vides i per això encendre un forn de llenya ens obliga a detenir-nos, a escoltar el crepitar del foc i a comprendre que la calor veritable requereix temps. El procés de cuinar en un forn de llenya no es limita a preparar aliments. És un ritual que involucra tots els sentits, l'aroma del fum impregnant la massa, la lluentor de les brasses i el tacte aspre de la llenya ens recorden que la cuina, la seva essència, és un acte de respecte. Respecte pels ingredients, pel foc i pels qui compartiran la taula. A més, aquests forns guarden una saviesa ancestral. El seu disseny, tan simple i alhora tan enginyós, demostra com les generacions passades van aprendre a aprofitar l'energia natural sense artificis ni excessos. Cada pa que surt d'un forn de llenya comporta una història, una herència cultural que resisteix enfront de la modernitat, dels aparells elèctrics i les varietats tecnològiques. En definitiva, el forn de llenya és una metàfora de l'equilibri entre el que és rústic i la perfecció, entre la naturalesa i la creació humana. Cuinar-hi és una manera de tornar a l'essència de les coses, de recordar que el millor de la vida, com un bon foc, es construeix en paciència, dedicació i ànima. La mateixa dedicació i passió que porten exercint durant dècades, gairebé un segle, en el forn Can Caragol, a Sineu. La història de Forn Can Caragol va començar aproximadament l'any 1929, moment en el qual van tenir lloc esdeveniments rellevants per a la història com el crack de Wall Street a l'octubre, que va desencadenar la Gran Depressió d'escala mundial o el fracàs d'un cop d'estat a Espanya contra la dictadura de Primo de Rivera. Aquest mateix any s'estableix el 4 d'octubre com a Dia Mundial dels Animals per conscienciar sobre la protecció de les espècies en perill. A més, s'assigna el Tractat de Letran, que va establir la ciutat del Vaticà com a estat independent. Avui, la història continua canviant i evolucionant, creant, amb el transcorre del temps, tot tipus de relats. No obstant això, el forn Can Caragol continua exercint endavant i ho fa al ritme de la tradició i de la bona feina dels seus propietaris. Ells, any rere any, conformen un imaginari espiritual que gairebé podríem dir que els uneix amb tots els anteriors membres d'un lloc tan únic com Can Caragol. Gabriel Alomà, renet del primer propietari, i la seva dona Isabel Coll conformen aquest viu retrat creat sota les flames d'un forn que hauria de continuar viu per sempre.
Sineu és conegut sobretot pel mercat dels dimecres, però també hi juguen un paper referencial als distints establiments emblemàtics que hi ha en el poble. Avui ens endinsarem al forn Can Caragol i ho farem parlant amb la propietat, Gabriel Alomà, la seva esposa Isabel Coll i la mare d'ell, Francisca Gelabert, i també tindrem les valoracions de la clientela. D'entrada, en Gabriel i na Francisca ens parlen dels orígens, l'evolució i també dels noms que ha tingut l'establiment.
Cal Torelló Romer era el meu repredí i va ser el fundador del forn l'any 29. I sí, el forn en principi no feien pa ells, o sigui, la gent duia el pa a coure aquí, no? Inclús els predins anaven a cercar cases amb un carro i un mul i anaven a cercar el pa per dur-lo a coure, i després la gent el venia a cercar o el repartien o això, no? I era la funció del forn, i rostir i menjar i coses així per la gent, sí.
Sempre heu estat al mateix lloc i mai s'ha interromput l'activitat, és a dir, ni a la guerra, perquè la ciutat de l'any 29, la guerra civil va un poc després, el forn ha estat sempre obert.
Sí, el forn sempre ha estat obert, inclús el tent de Segarra i això se feia com un pot d'estraper-lo de i se venia tabac o no sé què, bueno, això són coses que ja he sentit, no? Però vaja, mai s'ha interromput l'activitat. No l'enduï sempre o sigui, això el va fundar el repredí, després el va dur la meva predina i el predí, que era la fia i el genre, i després ja el varen llogar en el forn, el varen tenir arrendat 35, 37 anys més o manco. I després el van agafar nosaltres, la meva dona i jo.
Perquè anava a la família originària.
Exacte, bueno, en principi ha tornat a la família originària, exacte, sí. I bueno, ara fa 14 anys més o manco que el duim nosaltres, sí.
Diguem, els primers temps que parlàvem, Biel, a tu t'han contat això del pagament a través d'intercanvi, clar, que no es pagava no sempre amb moneda o amb dubbers, sinó amb intercanvi.
Sí, sí, bueno, he sentit, no, que de vegades duen pa a coure i a lo millor li duen, llavors, jo no sé, una bossa de preves o una bossa de tal, a canvi d'escoure el pa. Sí, sí, això ho he sentit qualque vegada, sí.
Recorda vostè del negoci del seu padrí?
Des meu predins, bueno, ja érem el Nina. Me'n record que des principi ells, és dir, no feien el pa per la venta, sinó que anaven a les cases particulars a recollir el pa que la gent covia aquí en el forn. Me'n record d'això, que anaven a cercar el pa i que covien aquí. I duen les coques a caure, la gent, i si fan panades i tot el que fan, pues, ho duen a caure en el forn. Això me'n record de Nina. Ja jo érem el Nina. I després el meu pare, ja quan van endur el meu pare, ja començaren, i després de la guerra, començaven en el racionament, en els pans de racionament i les cartilles i tot això. Tenc també un petit record, perquè també jo era molt joveneta, i després ja, després ells ja van anar, no me'n record molt bé, me'n record que també que enviaven la farina per el pa, que la gent, com que en aquella època tenia blat i tot això, que enviaven farina per el pa. I petites coses, me'n record, coses d'aquestes que te queden, i després ja supos que després ja... Després jo ja me'n vaig anar, ja me'n vaig casar i me'n vaig anar, i després ja ho dugueren ells, sí. I ja va començar la gent a ja comprar més espai i tot això, però després jo ja no era aquí. El primer que m'arriba és el meu predí de nina, que són les cares que te queden més, i en el carro que se n'anava a cercar l'espot de les cases. Me'n recordo això. Després ja, a mon pare ja no crec que ja fos igual, ja no... Supos que la gent ja devia dur, no ho sé. No sé com, ja no me'n recordo. Després, l'imatge que tenen del meu predí, que jo com a nina i tot, passava un gustet d'anar amb el carro amb ell a cercar l'espat de les cases.
Són les fotos del carruatge.
Sí, això, sí. Això és ma mare. I això ja és la meva predina. És que ara jo sense dente no ho veia molt bé. Sí, això ja és la meva predina. La meva predina i mon pare. Oh, i el predí. Jo és el meu predí. Sí, sí.
El
meu predí, sí. És el meu predí, sí. I això de nina, ma mare, exacte.
No sé si vostè li consta que també es va arribar a vendre tabac.
Ah, sí, el meu predí. El meu predí tenien un trosset d'un hortet aquí, a dues passes d'aquí, i el meu predí sembrava el tabac, aquella època era l'època després de la guerra, que tothom estava. I sí, el meu predí sembrava el tabac i el picaven, i jo que sempre feien boliquets, jo no sé què feien, ja no me'n recordo, i sí que venien a veure. Això devia ser com estripel·lo, no?
Antigament era el font de Can Caramina, que era el mal nom del meu repredí. Després li deien el font de Can Pec, que era el meu predí. Després va ser Can Pinara, que era el mal nom de la gent que el va llogar, no? I Can Caragoles és el meu mal nom. I nosaltres li vàrem posar fa 14 anys només que se diu Can Caragoles. No? Antes era Can Pinara, abans Can Pep, li deien el font de Can Pep, i abans... Can Caramina.
En Biel, na Isabel i na Francisca expliquen ara com el matrimoni va recuperar el forn per a la família i comparen la feina d'ara amb la de temps enrere.
La veritat que els forns artesanals així de pa artesà és difícil lluitar perquè hi ha molta competència en tema... precuinats i coses així, supermercado, gasolineres, coses així, i és difícil, perquè la gent s'està basant, sobretot la gent jove, en aquest tipus de pa, i el pa pagès no li entra. I bueno, però bueno, nosaltres ens anem defensant, en principi ens defensam, seguim fent el pa com el feia el meu predins, i és ben igual, no han canviat absolutament res, i bueno, agrada a un tipus de gent, no a tothom, perquè si no vendria tothom.
Ara en tenen més feina que no en aquella època, però també tenen més maquinari, més adelantos, que no tenien llavors. Me'n record que pastaven a puny. Mon pare va ser el primer que va posar una pastadora, però antes pastaven, tenien uns ribells grossos, que ara serveixen pels jardins, aquests ribells. I pastaven a punt, també era més dur. Jo me'n recordo que de nina, a vegades m'enfadava i tot, perquè me cridaven perquè les ajudaves a pesar el pa, perquè se pesava el pa a mà, i una balança d'aquestes de pesos i això, i pesaven, era molt més dur llevar la feina. Però ara també fa més feina, perquè llavors pastaven fent espai i no feien res més. Ara ja fan encimades, fan altres coses i ja.
Va ser en aquella crisi que hi va haver de 2008, nosaltres ens dedicàvem a cosir com un pare, també, no? I el moment d'aquella crisi, bueno, la cosa va anar molt malament, per tothom, però especialment nosaltres, pues no anava, el negoci no funcionava. I va ser un moment que el forner d'aquí s'havia jubilat i el forn havia d'agafar qualcú. I bueno, mos decidirem agafar-lo amb un empleat, antic empleat que hi havia de l'altre forner, que sabia tot com funcionava, i bueno, i jo vaig aprendre una mica darrere aquest jove, darrere ell, el funcionament del forn, perquè jo no havia estat mai forner, no? I bueno, i això, i fins ara, sí, i fins ara, sí.
Entenc que va ser, Isabel, una decisió consensuada.
Hombre, no quedava d'altre, sí, perquè va ser un moment que havien de prendre una decisió i canviar de gremi totalment. I efectivament, mos tiràrem a la piscina i bueno, de moment va sortir bé, no? Bueno, crec que sí. Sí, va ser un risc que havien de córrer, però bueno, contents perquè varen respondre, no sé, i els clients també. Super agraïts.
Sí. Que em deia, Miquel, que veniu de cosí, us dedicau a cosí.
Ahà. Bueno, el meu sogre era sastre i ells també tenien un taller aquí a Sineu, no és vera?
Sí, teníem un taller aquí de... Sí.
De costura.
De costura, però fins que m'anaran després a Palma, després nosaltres. La família també se va fer numerosa, tampoc ja no... La professió ja se n'en... Ja de què? Perquè ja se comprava molta de roba de confecció. I també m'ho van haver d'anar cap a Palma. I
en el món de la costura, el seu fill i la seva nora, mai millor dit, van posar fil a l'agulla.
Más o menos, sí. I bueno, i això passa circumstancial, però sí, això que canvies totalment de negoci, de professió i, bueno,
i de vida,
claro, perquè no tenia res a veure amb el que feia. I bueno, i d'altres coses, no? Però que sí, en el final, pues mira, varen decidir que havien de dur endavant això, el teníem, ho havien d'aprofitar i bé, i endavant ses atxes, sí, no?
Per mi és estupendo, o sigui, jo estic molt contenta, i el meu pare i el meu predí, que va ser el que ho va fundar, que va ser el que el va obrir. Sí, estaria content, sí, estic molt contenta.
El forn de llenya és un element diferencial per als productes que surten de la casa.
Amb el forn de llenya el pa surt completament diferent. Surt un pa més, bueno, més aromàtic, més humit de dins. Això sí, de vegades fa un poc més de crosta. Mai te surt igual. És un pa que, clar, el forn de llenya mai saps a quina temperatura estàs ficant el pa, sempre més o menys. I però queda molt diferent. Jo he provat de coure pa, el mateix pa, en un forn, bueno, tenc un forn elèctric per coure segons quin tipus de coses, no té res a veure. És el mateix pa, idèntic, en cous un aquí, l'altre allà, i no té res a veure un pa amb l'altre.
El forn és l'original que hi va haver?
És l'original del 29, de l'any 29, més o manco. De l'any, és el mateix, sí.
Nosaltres no és que fegem una gran varietat de productes, val? A part del pa, però és lo típic, les encimades, les coques salades, panades, coques dolces, coques de patata, els diumenges fem a lo millor coque cremadillo, no és una cosa de dia a dia, sinó és una cosa de diumenge, val? Perquè, bueno, I tema de rubiols i tema de crespells ho feim temporada. Això sí que és una cosa que nosaltres també som dos que feim feina, no hi ha més, però traiem tot en el seu temps. A vegades ja gent me diu, tens rubiols? Bueno, pues sí, vine per Pasco i en xerrarem. Però, bueno, nosaltres feim feina d'una manera un poc limitada també, no? Perquè es fon, no és que puguis ficar molt de truit, però... Bàsicament, feina de forneria.
Nosaltres tenim molta clientela major, bastant major, perquè és el que parlàvem des principi, aquest tipus de pa agrada més a la gent major. La gent jove li estira més una barra de súper, no sé per què, però és així. Però bàsicament gent major. Però també hi ha gent jove que s'interessa... Nosaltres feim pa ecològic també i és una cosa que li estem donant bastanta sortida. Veiem que de cada pic fa més, ara deu fer 3 o 4 anys que ho feim i veiem que de cada dia té més demanda. I també la gent jove s'interessa bastant per aquest tipus de pans ecològics. I quan proven el pa també per un pa amb oli, és que és, aquest pa és una altra història, sí. Per el dia a dia, bueno, a lo millor... Però vaja, el pa jo sempre dic el mateix, és que t'agradi o no t'agradi, no, no vol dir que sigui més bon ni més dolent, no? T'agrada aquest o t'agrada aquest altre, ja està, exacte, sí.
Coneguts els productes, coneixem ara clients habituals del forn Cas Caragol. Per exemple, n'Aurora i en Pere.
Estem parlant amb la Francisca, amb Isabel i en Biel sobre el forn. Vostè és clienta de fa molt de temps.
Sí, y muy rico que es el pan. Sí. Me encanta.
¿Cuántas veces viene a la semana?
Bueno, una o doce, dos veces, porque donde estoy no come mucho pan, pero por mí comiera mucho.
Sabe que es una historia, la historia del forn, que es una historia centenaria, que hi ha hagut diferents generacions, que és un establiment, una botiga, això, amb molta història i un establiment emblemàtic.
Bueno, anteriormente, como tengo, no tengo tantos años aquí, pero anteriormente sí he escuchado una bonita historia de este horno. Sí, sí, la verdad es que sí.
¿Cuántos años fa que es vostè client de la casa?
Uy, desde que... desde muy petit, ya tengo 48 y ya en el 7 años la meva predina que vivíem aquí, aquí darrere. Aquí darrere m'enviava cada matí a venir a aquest penet per anar a escola i a espada cada dia i tot això, ja fa anys.
Ja fa anys. I quants dies hi ve setmanalment?
No hi ven cada dia, perquè he vist tot sol i ja un pa me basta per dos o tres dies. Però sí, almenys un picador en la setmana sí que venc a carregar pa.
Què suposa per a la família que el negoci familiar llueixi el segell emblemàtic?
Per nosaltres va ser un reconeixement en això, a mantenir un negoci, a mantenir un negoci tant d'anys obert i poder seguir amb ell, no? Fer-lo funcionar. I, bueno, bàsicament això, també fa poc temps que ho tenim, no?, la qualificació, no? Però estem contents, sí. En notar que hi ha molta gent s'ha interessat i molts demanen i és que vi que tal, esteu emblemàtics i això, bueno, és interessant, troc que és interessant.
Sí. La història, sobretot, que hi ha darrere de tot això, saps? A la gent li crida molta atenció perquè té detalls molt peculiars i clar, això fa que, no sé, sigui molt romàntic, no?
Però vostè què suposa aquest distintiu emblemàtic?
A mi, per mi, és una satisfacció, és un reconeixement en els meus vells, en els meus pares, en el meu predí. Per mi és una satisfacció, sí.
En Biel, na Isabel i na Francisca fan prospecció de futur respecte als forns de pa.
Es present... De moment és aguantar, i el futur jo li veig difícil, sincerament, me sap greu ser així, no? Però, perquè jo no som pessimista, però el veig complicat perquè...
L'alimentació que envia, la gent se deixa influenciar molt, ara ha com una fòbia menjar pa, perquè tothom cerca un altre tipus que sí. En fi, tot, jo crec que ara la gent actual, vale, no moderna, sinó actual, sí, està girant molt el tema de l'alimentació. És veritat que quan després cerques arrels del menjar, te'n vas en el pa pagès i en el pa bo, oh, pa de forn. Però és difícil, les generacions encara no ho tenen clar. Ho tenen com una cosa molt especial, no és un dia a dia. Eh? I, bueno, confiem que això canviï, però sí que ara en el futur, com la societat i els mitjans de comunicació no tinguin un poc més d'influència damunt la comunicació d'això, és mal de fer. Però, bueno, nosaltres funcionem molt en la gent del poble i que som molt d'arrel i bueno, això mos va molt bé.
Jo soc més optimista, perquè veig que hi ha un cert tipus de gent que torna a ser reals, és a dir, que torna al camp, que torna, i que els agrada més les coses naturals, les coses més autèntiques. Que costa pena, sí que costarà pena, i costa pena perquè sempre hi ha un altre tipus de gent que va més a lo més pràctic, a lo més ràpid, a lo més... Però esperem que la gent se mentalitzi una mica. No, s'han perdut totes, és que no n'hi ha, pràcticament.
Ja, en petites, en Can Felip, crec
sí,
que...
Només una. Més, no? I haurien de tornar. Haurien de tornar i aprofitar. Tornar a comprar els productes dels pobles, productes, o sigui, haurien de tornar, sobretot en els pobles.
Tenim dues filles, però cap de les dues es mostra interès. No, n'hi ha, bueno, no, n'hi ha una que és auxiliar, I l'altre és petit, està estudiant. Bueno, té 15 anys encara només, no? I, però no mostren molt d'interès pel forn. Veuen que és una feina dura. No la feina en si, la feina en si és una feina com una altra, no és una feina dura, la dues és l'horari, no?
D'avui a quina hora us heu aixecat, Isabel?
Bueno, jo a les 6, ell ve més prest, ell se posa quasi de vespre, antes de les 12 ja està funcionant. És que sí, te perds, clar, com tots els forners, no nosaltres, sinó tots els forners. A lo millor la generació nova de forners pues, agafa un altre estil de feina. Però nosaltres amb aquest forn de foc també és un altre factor que ens fa que no puguis dur el mateix rol que uns altres, ¿vale? Perquè és dur més feina. Però sí, de nit aquí ja funcionem.
La Isabel, acostumada a tractar amb la clientela, conta una anècdota vinculada al negoci per tancar el reportatge de Font Cascaragol.
Aquest font també, quan estem de festes, la Mare de Déu, Pasqua, Nadal, no? Duen moltes porcelles a coure, perquè també feien rostits, val? I clar, i no sé si era un Nadal o una Mare de Déu, no, no sé. Clar, es posa a tope de porcelles, no? I lo típic, qualcú que ve, i tothom té la mateixa llauna amb una anella, amb una claueta, amb un ganxo, i totes són iguals.
No, totes o sigui, anella, tothom
és igual. I efectivament, qualcú se'n va dur la porcella d'una altra, i saps què t'ho vull dir, un pot de... Però bueno, al final se va arreglar, no hi havia cap problema, no... Bueno, un detall d'aquest tonto, però molt graciós, perquè, clar, no, tu imagina't la gent de la porcella pel poble, això és la meva, no? Això és la teva, no? Aquesta de l'hora girada, no? I bueno.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fàrio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria.
Us deixem ara amb la peça titulada Gingerbread de Frankie Avalon per acabar aquesta primera part del programa. Kind of naughty, but you're naughty and nice, eh? Gingerbread, 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 gingerbread. You're full of sugar, you're full of spice. You're kind of naughty, but you're naughty and nice. My heart does crazy the first time I'm with you, but your mama says you're much too young today. We meet on the corner and we share a kiss or two. How long did your mama think we'd wait, wait, wait? Gingerbread, 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 gingerbread. You're full of sugar, you're full of spice. You're kind of naughty, but you're naughty and nice. Think we'd wait, wait, wait. Gingerbread, 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 gingerbread. You're full of sugar, you're full of spice. You're kind of naughty, but you're naughty and nice.
IB3 Radio es... Diversió. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Vetres Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
I no els van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Diumenge, a les 12, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb els equips balears.
Gol del Porreras, gol del Porreras, gol del Porreras.
I a primera divisió, tota l'emoció del Metropolitano del partit Atlètic de Madrid-Reial Mallorca. Després de la victòria contra l'Atlètic Club, els mallorquinistes cercaran donar la sorpresa a un dels estadis més difícils de la Lliga.
Lo primero que pienso que esto no sé si es sano, lo primero.
El millor futbol se sent a Esports 3 en joc. I també veu el canal de YouTube Divetres.
Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IV3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Després de conèixer en detall la història de Forn Can Caragol, toca ara conèixer la trajectòria de Calçats Torres. Com? D'entrada, a través del retrat que n'ha fet, qui si no, en Joan Maura.
Les botigues de fabricació i venda de calçat representen molt més que un simple punt de comerç. Són el reflex d'una tradició productiva que connecta la creativitat, el treball artesanal i les necessitats quotidianes de les persones. Allà, el procés de creació no està separat de l'acte de vendre. Per contra, tots dos s'integren en un mateix espai on el client pot percebre el valor real d'allò que adquireix. Aquestes botigues simbolitzen la proximitat entre productor i consumidor. Es tracta de llocs on s'enforteix la confiança, es promou un tracte més humà i es reconeix l'esforç darrere de cada parell de sabates. Així, el calçat deixa de ser un objecte anònim per convertir-se en el resultat de mans expertes, de decisions sobre materials, disseny i comoditat, i d'una identitat local que moltes vegades es transmet de generació en generació. A més, les botigues de fabricació i venda de calçat compleixen un paper important a l'economia local. Generen ocupació, preserven oficis tradicionals i fomenten un consum més conscient. Ofereixen una alternativa basada en la qualitat, la durabilitat i la personalització, valors que avui cobren major rellevància en un món marcat pel consum desaforat i el materialisme. En definitiva, aquestes botigues ens conviden a reflexionar sobre la nostra manera de consumir. Ens recorden que cada producte té una història, que darrere d'un parell de sabates hi ha cultura, esforç i coneixement, i que donar suport a aquest tipus de negocis és també una manera de valorar el treball local i l'autenticitat enfront de l'estandardització global. Llocs històrics i emblemàtics com Calçats Torres són una clara demostració de l'existència de la connexió entre història, passió, negoci i família, una narrativa cuidada amb esforç, energia i afecte que ha duit un establiment com Calçats Torres a convertir-se en un espai únic de Ciutadella.
I'm singing in the rain, you're singing in the rain. What a glorious feeling I'm having.
La història de Calçats Torres va començar el 1952, any en què van tenir lloc esdeveniments importants com la defunció del rei Jorge VI del Regne Unit, la qual cosa va donar pas a l'ascensió al tron de la seva filla Isabel II, una de les monarques més influents del segle XX. Va tenir lloc la primera prova realitzada amb èxit de la bomba d'hidrogen per part dels Estats Units, marcant un punt crític en la carrera armamentista durant la Guerra Freda. A més, es va estrenar la pel·lícula Cantando bajo la lluvia, un clàssic del cinema musical i una de les produccions més influents de la història del cinema, I Espanya, per altra banda, es va electrificar i industrialitzar la província de Badajoz. Tot això i molt més va tenir lloc mentre les portes de Calçats Torres s'obrien i la seva història començava a escriure's. Avui és la segona generació familiar la responsable de cuidar, protegir i continuar amb els valors essencials d'un establiment dedicat al calçat i que ens regala, per tant, allò que és essencial per caminar, per seguir endavant, per estar vius.
Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio.
Teresa Torres encarna la segona generació familiar al capdavant de Calçats Torres, un dels diversos establiments emblemàtics de Ciutadella. Moltes són les vicissituds i moltes les fites que marquen la trajectòria llarga i exitosa del negoci. Qui millor la recorda, és clar, és la mateixa Teresa, que es presta amb tota l'amabilitat del món a ratllar-nos d'aquests fets per a l'audiència del programa. D'entrada, na Teresa ens contarà com va ser l'origen de Calçats Torres. D'igual manera, es referirà també a l'evolució que el negoci ha seguit al llarg de les dècades fins a arribar justament a la situació actual.
Som un negoci familiar de Ciutadella que va començar l'any 1952 amb el nostre pare, José Torres. Era una època molt difícil, però amb molta il·lusió i ganes de fer feina ben feta. Va anar creixent i expandint per diversos països fins al 1972, que hi havia la crisi d'uns clients americans que van fer fallida i moltes empreses van tenir que tancar. I els que no ho van fer, com nosaltres, va costar molt reforçar d'aquesta fallida. Aprofitàrem una part de la fàbrica per obrir la primera botiga en el camí de Mont, on encara la tenim, i poder vendre els parells que quedaren a la fàbrica sense enviar. Va ser l'inici de la nostra primera botiga que la portava la nostra germana Margarita fins a l'any 80, que em vaig incorporar jo. Ha passat per moments bons i moments més dolents, quan tothom ha passat les seves crisis. El turisme també la va fer repuntar molt d'any. Van anar obrint una botiga per zona turística i altres dins el poble mateix. Però bueno, han anat aguantant i canviant i ens hem anat adaptant en els temps. Al llarg d'aquests anys sempre ha anat evolucionant molt. Ha canviat les modes, els materials i la manera de vendre, sobretot. Però sempre hem mantingut els mateixos valors. Jo crec que al principi sempre va ser créixer. I ara és més aguantar. Ara els petits negocis, tots, crec que podem dir el mateix, el més difícil és aguantar. Però bueno, jo crec que el carinyo que els tenim en els negocis és el que ens fa aguantar totes les dificultats que hi ha avui en dia.
Quin és el primer record que na Teresa guarda a la memòria del negoci familiar?
Com que nosaltres vivíem d'hora a la fàbrica, jo m'he criat dins la fàbrica. I clar, jugàvem dins la fàbrica. La gent que feia feina dins la fàbrica era com una gran família, perquè tots hem format part de les nostres vides. Les olors típiques de dins una fàbrica de sabates, la pell, les olors de tot el curxo, el renou dels martells, tot això, sempre estarà dins els nostres records, sempre.
Seguidament, na Teresa explica com es va produir la seva incorporació al negoci, en què hi ha, com és obvi, moments bons i moments dolents.
Per les circumstàncies de la vida, perquè la germana va tenir el primer fill i tot, vaig quedar jo a càrrec de la botiga i encara hi soc. Actualment són dues germanes i una neboda i dues dependentes. Ja que els altres han anat jubilant i de moment estem a... Però bueno, tots els germans, ben igual, se veixen un poc implicats, però a la feina som nosaltres.
Quan hi ha un canvi generacional al capdavant d'un negoci familiar, és habitual que hi hagi també traspàs de poders. Allò que no hi falta mai, en tot cas, són els consells i les recomanacions que aquells que hi duen més temps traslladen, amb la millor voluntat del món, a aquells que s'acaben d'incorporar.
Amb el negoci, el vas aprendre amb el dia a dia de ser dins la botiga. De mon pare vaig aprendre que l'esforç i la constància era molt important. I de mon ara es tracta amb la gent. Que ell la tenia sempre molt simpàtica i molt bon tracte amb la gent. I mos ho va fer aprendre. I mos van ensenyar que el més important és que el client surti content i torni.
Els negocis comercials, és una obvietat, viuen dels productes que venen i de la clientela, que és qui els compra. Na Teresa, no pot ser d'una altra manera, coneix a la perfecció els productes de la casa.
Principalment venen calçat de qualitat i comoditat. I treballem amb marques que comparteixen la nostra manera d'entendre el calçat. També venem les típiques abarques torres, fet nostre, i després ho complementam amb roba, bosses i altres complements. Tenim dos locals bastant grossos i ho complementam amb altres coses. Escollim el calçat que venem per la manera de nosaltres entendre que volem una mínima qualitat i una comoditat. I fem feina amb marques que tenen aquesta mateixa manera de pensar. Tenim marques bones, còmodes i de qualitat. O t'adaptes o és de tancar. I ara la gent ha canviat molt. La gent cerca un calçat còmode, ocasionalment un calçat més de vestit, però el que duu el dia a dia, la gent ha baixat a tacons còmodes, quasi plans, inclús ara creix molt el món del barefoot i a tots els petits ja van creixent en barefoot, els pares també, i hi haurà un altre canvi. Vull dir, anem fent canvis sempre. Bueno, nosaltres normalment anem a fires i visitam diferents representants amb diferents marques i veiem també l'evolució i ens anem adaptant i canviant. És el que toca a fer per poder créixer com a empresa, si no, no funcionaria. Des d'adaptant els temps a la demanda de la gent.
A l'hora de decantar-se pel producte estrella de Calçats Torres, na Teresa té claríssima la resposta.
La barca va néixer per calçar els peus dels propis pagesos, de la gent que no tenia cal posar-se dels peus. I en trossos de pell dels animals s'ho cosien i ho duen. I després van començar a posar les gomes dels carros, aprofitaven les gomes, i anàvem fent, vull dir que la barca és molt antiga a Menorca i molt arraigada, perquè aquí tota la vida hi ha gent que tota la seva vida ha anat amb barques. Després ha crescut de cara a tot el món, però a Menorca ha estat una sabata típica de Menorca. És còmode, jo crec que la pressora m'agrada, fàcil de posar, que té coses a favor i ara més evoluciona moltíssim.
Dèiem que ella coneix perfectament el producte i també la clientela. Abundant en els clients, quin perfil tenen? Qui compra més, els homes o les dones? Hi ha clients fidels de tota la vida?
És que el més curiós és que tenim clientela que ja han passat els avis, els pares, els fills i ara inclús els nets. I això és molt satisfactori. Tenim una clientela molt fidel, tant de Ciutadella com de tota Menorca. També tenim clients visitants que just venen a Menorca, també ens venen, passen per les botigues, i ens coneixen de fa anys. I sí, sempre queda un vincle que s'agraeix. Abans, el sexe que més compra és la dona. Principalment tenim moltes dones. Però també tenim molt d'homes i joves. Vull dir que no... venem calçat un poc per totes les edats. I això vol dir tenir un client molt variat. Te'n fa molt content quan un client te dona les gràcies per el tracte que li has donat o perquè ha quedat content en sabent que li has fet. Això és molt satisfactori. Jo crec que la prova és el client que torna, que està content, que li han sortit bones, que anem molt còmode, que no se'ls lleva dels peus, i quan te diuen això, sembla que fas les coses bé. Si la gent no estigués contenta, hauries de cercar fer una altra feina.
I de clients famosos n'han passat per Calçats Torres?
I com a anècdota te diré que al principi que vaig començar a vendre sabates, vaig desfetxar sabates en el Robinel Power. Això, que estic xerrant de fa més de 40 anys. I em paran en passant molt, sí. Una cosa curiosa que me va comentar una clienta i jo el vaig anar a comprar és que formant part d'una trama del llibre No nos dejan ser niños, d'en Pere Cervantes, on cerquen una pitjada d'una de les nostres barques i havien de venir a Calçats Torres a demanar molts, on te l'han pogut vendre, i és una cosa curiosa que m'ho tinguessin en compte dins del llibre.
Fruit de la llarga trajectòria, Calçats Torres té el distintiu emblemàtic com altres establiments de Ciutadella. Què suposa, en tot cas, per a la família poder lluir aquest segell en el local?
Home, és un orgull, perquè el reconeixement és amb molts anys de feina, d'esforç familiar i de constància, i consideram que no és només per nosaltres, sinó també per tots els clients que ens han donat la confiança durant dècades. I els hi agraïm molt.
Essent al mateix temps actriu protagonista i espectadora privilegiada de l'evolució del petit comerç a Ciutadella, na Teresa s'atreveix ara a fer un breu diagnòstic del sector en termes tant de present com de futur.
Jo crec que és fonamental per donar vida en els carrers. Crear relacions entre la gent, mantenir una identitat en els pobles. A més, no són només botigues, són punts de trobada, on hi ha un dia a dia de tota la gent. Imaginar un poble sense botigues. Seria fosc i amb una tristor. Imagineu. Si la gent només compra des del sofà de casa seva, com acabarem? No és només el que compres, és la xerrada que has fet amb aquell client, amb aquella dependenta, que has trobat un amic dins la botiga i t'has posat a xerrar. Jo els altres dies van trobar dues que fa 5 anys van tenir un bebè totes dues juntes, no els havíem vist més. Se van alegrar moltíssim de veure-se. Això, en el sofà de Gateu, no ho pots fer. Nosaltres tenim una web oberta. Clar, des de Menorca és molt difícil, perquè tenim un port molt alt per anar i envius i tornar. Però, bueno, de moment va fent el seu camí. Però considerant que es tracta personal, continua seguint la clau.
Finalment, na Teresa ratlla sobre el futur del propi negoci i també sobre la possibilitat de relleu amb noves generacions que podrien sumar-se, per què no, a la causa de Calçats Torres.
Fes dia a dia. Avui en dia no pots fer un futur a llarg plaç. Nosaltres anem fent campanya a campanya, temporada a temporada, i el futur dirà. Per nosaltres no s'hi perdrà. Nosaltres fem feina, lutxem per seguir endavant. La gent estem molt contents perquè són que m'ho responen. El resultat que són de 8 nets que tenen els meus pares i només hi ha una neboda que segueix aquí relleu. Però bueno, tenim dues dependentes molt bones i amb elles ens han seguit endavant i fent feina així.
A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és participació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius. A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
I fins aquí el programa d'avui, amb el protagonisme, com dèiem a la introducció, del Pa i del Calçat, gràcies en aquest cas al testimoni dels responsables de Forn Can Caragol, de Sineu i de Calçats Torres, de Ciutadella. Aquesta setmana, en el meu calendari de frases, n'he llegit una que he pensat que seria bo fer extensiva a l'audiència d'Emblemàtics. Correspon a Baltasar Gracián, sacerdot jesuïta i escriptor espanyol del segle XVII. La frase en qüestió diu: el món aniria millor si la gent obrís més els ulls i tancàs més la boca. He pensat certament que és molt escaient, sobretot en la part d'obrir més els ulls, en relació amb els petits establiments comercials, aquells que cada setmana, en tantes de dos, anam coneixent aquí, a Emblemàtics. Per què? Idò perquè sense ells, els pobles i les ciutats que coneixem tots no serien allò que són avui. No tindrien, sens dubte, el caliu que porten els comerciants, que, faci fred o calor, a l'hivern o a l'estiu, sempre en reben en els seus locals de la millor manera. Tampoc aquest programa no seria el mateix, no seria possible, sense la feinada que cada setmana fa un grup de professionals. Un grup que encapçala en Joan Maura a les tasques de retrat, de producció i d'edició. Igualment destacable la feina a les vies del so de Joan Jiménez, JJ i Miqui Fiol, de Napoloni Huguet a documentació, d'en Joan Trias a l'assessoria musical. També la nostra gratitud per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, és a dir, l'Antiquidi. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i en concret del servei a la carta. Us deixam per acabar amb la cançó titulada Boots of Spanish Leather de Bob Dylan.
Oh, I'm sailing away, my own true love.
Ja ho sabeu, us esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.
Here's something I can send you from across the sea, from the place that I'll be landing. No, there's nothing you can send me, my own true love. There's nothing I'm wishing to be owning, just to carry yourself back to me unspoiled, from across that lonesome ocean. Ah, but I just thought you might want something fine, made of silver or of golden, either from the mountains of Madrid or from the coast of Barcelona. But if I had the stars of the darkest night and the diamonds from the deepest ocean, I'd forsake them all for your sweet kiss. For that's all I'm wishing to be owning. But I might be gone a long old time, and it's only that I'm asking. Here's something I can send you to remember me by, to make your time more easy passing. Oh, how can you ask me again? It only brings me sorrow, the same thing I would want today, I would want again tomorrow. Oh, I got a letter on a lonesome day. It was from her ship, it's sailing, saying I don't know when I'll be coming back again. It depends on how I'm feeling. If you, my love, must think that away, I'm sure your mind is a roaming, I'm sure you thought I'm not with me. But with the country to where you're going, so take heed of the western winds. Take heed of the stormy weather. And yes, there's something you can send back to me. Spanish boots are Spanish leather.
Aquest espai giren ses idees en escap, faig voltes i voltes fins que caic, i gira i gira gira aquest espai, giren ses agulles desquadrant, fetes just per no aturar-se mai, gira tota aquesta gent passant. Gira, 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 però sempre gira allà mateix. Gira, ses meves idees, gira, per aquesta terra redona. Gira, i elles mateixes s'estira, i allà mateix arriben, però gira. Les meves idees gira i giren i giren i gira. Grans aspes desmolins i els fons de la mà fent remolins. Giren els meus rissos en els dits. Tot gira i gira com un remolí. Giren ses taronges redolant. S'aturen el punt on han topat. Giren aquells que no tornaran. Gira, gira i gira, però sempre gira allà mateix. Gira, ses meves idees, gira, per aquesta terra redona. Gira, i elles mateixes s'estira, i allà mateix arriben, però gira. Les meves idees giren i giren, giren, giren. I elles mateixes s'estiren i allà mateix arriben, però giren. I així elles se senten vives i giren i giren i giren.